dijous volem ser tocats a la caravana de Ràdio Estel.
Vinga, va, gairebé 7 minuts que passen de les 4 de la tarda i després dels informatius d'aquesta casa posem en marxa de nou la nostra caravana per aprendre, com cada dijous, més coses sobre el sistema educatiu. Nina, què descobrirem al Volem ser educats d'avui?
Doncs avui, Joan, parlarem sobre l'educació especial i posarem sobre la taula si realment aquest és el millor sistema per la inclusió de l'alumnat amb necessitats educatives específiques. Un de cada 4 d'ells són alumnes amb autisme i és per això que hem convidat avui amb nosaltres a l'associació Aprenem Autisme. Amb ells entendrem la situació actual d'aquest alumnat i estudiarem algunes de les últimes novetats, com per exemple la notícia que dissabte passat l'Agència Catalana de Notícies publicava amb el següent titular. Famílies de nens amb autisme alerten que més hores de vetllador no són suficient i reclamen més recursos i acompanyament.
Així doncs, per desfer tot aquest entrellat, ens acompanya avui la directora d'Aprenem Autisme, Susi Cordón. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda a tots.
Niños y niñas catalogados como diferentes por la incultura de toda esa gente. Para conocerlo bien, métanse en su mente. Es un mundo difícil pero inocente.
Con autismo y sin autismo.
Susi, per totes aquelles persones que ho puguin desconèixer, quan parlem d'autisme, ben bé de què estem parlant?
Bueno, pues l'autisme és una condició que afecta el neurodesenvolupament. No és una malaltia, crec que és molt important deixar això clar, i altera doncs, algunes àrees de les persones que el tenen, que és el desenvolupament d'habilitats socials, la comunicació i el llenguatge. Són persones que solen tenir interessos restringits i conductes repetitives i estereotipades. És a dir, són persones que perceben el món i l'entorn de manera diferent, es relacionen de manera diferent i perceben o processen la informació que reben del seu voltant de manera diferent. Per tant, això fa que requereixin de suports, o sigui, en molts casos, un percentatge molt elevat en l'àmbit de les persones amb autisme, que requereixin de suports personals, és a dir, persones que sàpiguen d'autisme, que els ajudin a fer de pont amb la comunitat.
Per tant, intueixo que d'alguna manera els afecta a aquests nens i nenes l'aprenentatge, no?
Efectivament, els afecta l'aprenentatge perquè nosaltres diguéssim que ells aprenen de manera diferent i necessiten una sèrie de metodologies específiques que els ajudin en aquest procés d'aprenentatge. No aprenen de manera natural o incidental com ho fem nosaltres, allò que dius, a vegades no sé com he après això, no? Doncs ells necessiten forçar una situació perquè puguin imitar, perquè puguin aprendre, no ho fan de manera natural.
Creus que hi ha una certa estigmatització cap a l'alumnat amb autisme?
A veure, estigmatització parlaria de l'alumnat en general, necessitats educatives específiques, no? De la diversitat. A veure, jo crec que la inclusió l'estem relacionant molt sempre amb un alumne amb necessitats educatives especials i la inclusió s'hauria de pensar en concepte de diversitat. És a dir, una escola en concret hauria de pensar que té alumnes diversos i ha de pensar en com cada aquest alumne pot aprendre els mateixos coneixements de maneres diferents.
Em preguntava l'estigmatització perquè em venia al cap quan preparàvem aquesta entrevista. Darrerament s'han fet moltes sèries on els personatges principals tenen autisme. Mm-hmm. Això hi ajuda perquè els nens s'hi reflexen o creus que encara estigmatitza més?
Jo crec que les sèries ens ajuden a poder connectar o empatitzar o tenir més coneixement del que és l'autisme. El que passa que no només existeix un Good Doctor o altres sèries que s'estan fent actualment, sinó que hi ha una diversitat molt àmplia de l'autisme i això el que fa és que limita aquesta visió. No? Més que he estat pensant amb la pregunta que has comentat d'estigmatització, més que res és una condició que no es reconeix, de fet des de l'administració actualment no es reconeixen recursos específics per al col·lectiu i per tant és perquè no s'entén, no se sap sobre la seva especificitat i com a entitat sempre estem lluitant per poder aconseguir recursos específics perquè puguin portar una vida com qualsevol altre ciutadà o ciutadana.
Que no es reconegui, a la pràctica què vol dir?
Vol dir que nosaltres, el que és l'autisme, habitualment cavalga, podríem dir, entre el que és la discapacitat intel·lectual, vale, i els recursos de salut mental. Uh-huh. Vale? Llavors, no hi ha serveis específics per les persones amb autisme. Han d'anar movent-se entre un i un altre recurs. Llavors, el que s'està demanant com a col·lectiu, ahir va sortir la presidenta de la Federació Autisme reclamant a la compareixença de drets socials que la cartera de serveis es reconeixessin els serveis específics pel col·lectiu, i vol dir que també hi hagin serveis de suport a l'entorn, que hi hagin serveis d'intervenció precoç que facin diagnòstics ràpids i que puguin fer atenció terapèutica, perquè quan abans fem aquesta atenció el pronòstic de la persona amb autisme serà molt millor, de l'infant en aquest cas.
Tot això no hi és o és insuficient?
Per una banda és insuficient, vale? Perquè hem de pensar que els que tenen sort, les famílies que tenen sort, el seu fill a atenció precoç té una hora setmanal d'intervenció. A més, passa que en molts casos els professionals no estan especialitzats en l'àmbit de l'autisme. Per tant, en moltes ocasions també el diagnòstic es retrasa i moltes famílies han d'anar a serveis privats perquè els hi puguin donar el diagnòstic d'autisme del seu fill quan abans poder fer intervenció. Llavors, també doncs, es tarda molt, hi ha molta llista d'espera, i els CDIEPs, en aquest cas, que són dels 0 a 6 anys, estan donant d'alta als 4 anys. Passen els CESMIG, que són els Centres de Salut Mental Infantojuvenil, que passen d'una vegada a la setmana a una vegada al mes, inclús en alguns casos fins a 6 mesos. Per tant, l'atenció a l'autisme és insuficient. Estem dient que un de cada 81 catalans té autisme. I va increixendo. De fet, hi ha dades a nivell internacional que parla d'1 de cada 44. Per tant, si ens en centrem a l'escola, hi haurà algun company que tindrà autisme.
De seguida reprenem tot aquest fil sobre la situació dels alumnes i les alumnes amb autisme a l'escola catalana. Abans, però, deixa'm conèixer l'associació Aprenem Autisme. Com neix aquesta associació?
Pues aquesta associació neix per un grup de famílies. Jo soc professional, però sí que vull remarcar que el món es mou gràcies a que les famílies es mouen. I va néixer el 2006 perquè les famílies consideraven que els seus fills han de poder fer com la resta dels altres fills, és a dir, poder anar a l'escola del barri, poder participar a les activitats de lleure que hi ha a la comunitat, poder tenir opcions laborals, opcions formatives postobligatòries, i llavors aquests drets, primer, hi havia molt desconeixement de l'autisme llavors, i l'associació es crea amb tres grans objectius. Per una banda, el que és la defensa de drets, per una altra banda, tot el tema de sensibilització i conscienciació sobre què és l'autisme, i la tercera, el que té a veure amb l'acompanyament i suport a les famílies, perquè hi havia molt poca informació i se li donava fins i tot informació contradictòria en alguns casos a alguns professionals o a les famílies. I després també, que és el que et comentava anteriorment, és la defensa de recursos específics que donin resposta a les necessitats del col·lectiu.
Des de l'entitat afirmeu, ara ens ho deies, que en els 10 últims anys l'alumnat amb autisme ha augmentat en un 216%. 216%, una barbaritat. Com hi fa front el sistema educatiu, això? O no hi fa front?
És una pregunta complicada. Jo crec que no es pot dir sí o no. Jo crec que hi ha part de la comunitat educativa que s'ho creu i que està lluitant per poder aconseguir la inclusió. Jo crec que la inclusió és un repte perquè implica ser creatius, innovadors, amb diferents realitats de diferents alumnes amb diferents necessitats, i això és complicat, no? Crec que no compten efectivament amb els recursos necessaris per poder donar una resposta en moltes ocasions educativa de qualitat, perquè imagina't, si ara són un cada 25 i en aquí hi ha tota la diversitat de l'alumnat, podem imaginar per una persona o un docent afrontar això és molt complicat, no? Però sí que és veritat que hi ha centres educatius que són bastant pioners en l'àmbit de la inclusió i que s'estan organitzant de tal manera de fer ensenyament cooperatiu o de que tothom, una mateixa persona s'ocupa de les matèries de tots els cicles perquè puguin fer adaptacions en funció dels nivells de cada possible alumne. O sigui que sí que hi ha maneres, però necessiten temes de formació. De fet, també hi ha un estudi que diu que el 75% dels docents actualment, si vol fer formació sobre autisme, s'ha de finançar, i el 47%, que jo crec que és bastant elevat, diu que el sistema educatiu no està preparat per atendre l'alumnat amb autisme.
Ens ho explicava abans la Nina. L'Agència Catalana de Notícies publicava el passat dissabte el següent titular: famílies de nens amb autisme alerten que més hores de vetllador no són suficients i reclamen més recursos i acompanyament. Qui són i què està passant amb els vetlladors?
A veure, jo crec que a mi m'agradaria trencar un mite, que és que a més hores de vetllador, més inclusió. Vale? Jo crec que el tema de vetllador o suport educatiu, perquè vetllar és de què tinc que vetllar, és una mica així a reflexionar, ha de formar part d'un pla. Un vetllador que no és coneixedor d'un currículum individual, de què s'espera d'aquest infant, que no s'inclou, si el docent no inclou aquest suport a l'assignatura, quin és el seu paper, què pot fer, no té cap sentit que hi hagi un suport educatiu. L'alumne pot estar en un racó amb una persona que l'està contenint. En el seu moment, des d'aprenent, deia, no volem mans, sinó volem coneixement i que es tingui en compte també les necessitats de l'alumne per part del docent. Perquè l'alumne és un, el seu tutor és el mateix professor de l'aula. Llavors, aquí falten moltes coses. Falten suports educatius, com bé es diu, però també aquests suports han de poder tenir guia, han de poder estar formats. Falten recursos de formació també a tot el sistema educatiu. Els hi falta acompanyament també per part del Departament d'Educació sobre què és la inclusió. Jo fa poc, no sé si recordareu, hi ha una eina que és l'Índex per la Inclusió, que va quedar en un calaix en el seu moment, en el qual les escoles poden mesurar en quin grau estan avançant cap a la inclusió. A partir d'aquests resultats, molt possiblement poden fer un pla de treball per anar avançant amb indicadors, per anar avançant cap a aquesta inclusió. Llavors, a vegades estem demanant a les escoles que ho han de fer, lògicament, hi ha un decret i així hem d'avançar, però també el Departament d'Educació hauria d'acompanyar i fer plans individuals pels centres educatius perquè ells també poguessin avançar amb la inclusió. I aquí parlem no només de suport educatiu, aquí parlem de CIEs, els serveis serveis intensius d'escola inclusiva. Parlem també de CEPSIR, que són centres d'educació especial que fan suport a la inclusió. Parlem de l'accessibilitat universal, com fem que els continguts siguin accessibles per tothom. Parlem també de creences, de que realment els professors creguin que poden treballar la inclusió de tots els seus alumnes. Parlem de la necessitat de bones pràctiques i de poder compartir-les i replicar-les. I parlem també de polítiques inclusives. És a dir, els canvis venen de baix cap amunt, però també d'amunt cap a baix. I, per tant, el compromís és més bé de tothom, no només d'una part de la comunitat educativa.
Una inclusió 100%, Susi, és possible? És a dir, si es pot, es vol?
Jo ara cada vegada més estic començant a qüestionar el concepte d'inclusió, perquè jo hi he reflexionat sobre, en el meu cas, no?, que és estar inclòs. Per mi és fer que el meu entorn sigui accessible i jo decideixo si em vull incloure o no. Llavors, per mi la inclusió és aconseguir que els entorns siguin accessibles per tothom. En aquest cas, en l'àmbit d'educació, que l'educació sigui accessible. Llavors, imagineu-vos que estem al pati i jo estic posant totes les facilitats perquè un alumne amb autisme o qualsevol alumne pugui participar. Però ell decideix pues que en aquell moment no vol, però jo li estic donant les opcions de participar. Per donar el concepte, jo els estic donant, que tampoc m'agrada, sinó que l'entorn està facilitant que jo pugui participar. Per això cada vegada per poder avançar en la inclusió hem d'incloure persones diverses que pensin en la inclusió, perquè jo no podré ser inclusiu si jo no sé què és el que tu necessites si tu no m'ho dius. Llavors jo haig de generar espais perquè tu puguis també dir la teva i poder fer aquest entorn més accessible.
És molt més complicat del que tots pensem normalment, quan diem inclusió, que pensem fer que una persona entri en un grup i prou. No,
ha de poder
molta més feina darrere.
Sí, la inclusió parla de participació, d'aprenentatge i d'èxit educatiu i presència. O sigui, que són molts factors els que s'han de donar perquè hi hagi un entorn inclusiu.
Ens deies abans, Susi, m'ho he apuntat, no volem més mans, volem coneixement. Sí. Els mestres reben alguna mena de formació?
A veure, les formacions dels mestres o dels professors en aquest cas és bastant optatiu. Ells poden escollir de què es volen formar, no és obligatori, que jo tingui entès fins ara. Per tant, jo crec que el tema de la diversitat i en aquest cas l'alumnat amb autisme, perquè hi ha molta prevalença, és una formació que hauria de ser obligatòria i poder, sobretot, el tema de metodologies diverses, accessibles i com fer tot el tema de l'accessibilitat universal, la DUA, no?, que es diu.
Parlem una mica de les famílies. Entenc que la família és part fonamental en el procés d'aprenentatge. Si ho és en els nens i les nenes que no necessiten una escola inclusiva, en aquest cas, ho és més en el cas d'un nen o una nena que pateix autisme, no?
Bueno, és un element essencial. Ja ho comentava, que el món es mou gràcies a les famílies, i en segueixo reafirmant. De fet, avui estem podent parlar d'inclusió perquè han fet tota una feina i un esforç de reivindicació de drets. Les famílies no valorem el coneixement que tenen del seu fill, es tornen expertes del seu fill. En l'àmbit educatiu, una de les dificultats que ens estem trobant és que, per exemple, quan es elabora a l'inici de curs el pla individual de l'alumne, en el decret posa que la família participa. El concepte participa és una mica relatiu, perquè per mi participar pot ser te l'ensenyo i ja l'acceptes, no? O pot ser, diguéssim, entre els dos col·laborem per veure quin és el millor pla pel teu fill. Aquest coneixement de la família d'un igual a igual en moltes ocasions no es té en compte, i pot aportar, el coneixement de la família pot aportar molta llum i poder inclús acompanyar que l'alumne assoleixi els seus aprenentatges gràcies a tot el que ells ja han fet a casa seva.
Des d'Aprenem Autisme, com acompanyeu les famílies?
Doncs des d'Aprenem Autisme, a veure, aquest any també us tinc que dir que hem batut el rècord de persones que s'han associat a l'entitat. Ja tenim 110 famílies noves o socis nous, i això té a veure també amb l'elevada prevalència i la detecció precoç. Nosaltres el que fem és, tenim un servei d'atenció a les famílies que és universal i d'accés gratuït, vale? Perquè considerem que la informació és un dret i per tant ha d'estar accessible a tothom. I el que fem és una primera acollida on oferim informació i orientació basada en l'evidència i contrastada, vale? Perquè les famílies una mica es puguin fer com un mapa d'ara què, no? Ara tinc el diagnòstic, ara em trobo en aquesta situació, doncs les orientem a que tinguin recursos, a on es poden dirigir, quins són els següents passos a fer. Llavors, a partir d'aquí, també les animem a que es vinculin a una entitat, en el sentit de que poden estar molt informades al dia, si tenen una, doncs, situacions de vulneració de drets o que no saben on dirigir-se, doncs fem aquest acompanyament. A banda, també tenim espais que jo crec que el valor afegit d'Aprenem actualment és a la base social. És a dir, moltes vegades les famílies el que volen és compartir amb altres famílies i poder-se donar suport, no? Llavors, nosaltres ara mateix tenim un grup de WhatsApp format per unes 500 famílies. Sí. I llavors és una passada la informació que tenen i la que es comparteixen. Nosaltres, els professionals, també aprenem de les famílies i també podem ajudar-nos a poder informar d'altres famílies.
De seguida et pregunto per les darreres iniciatives que heu fet des d'Aprenem Autisme abans, però començava a preguntar-te què era l'autisme. Jo crec que ens cal a tots molta més informació. També volia preguntar-te, perquè ara parlàvem de l'etapa educativa, però un cop finalitzada l'etapa educativa, què passa amb aquell jove amb autisme, amb aquell adult amb autisme?
Bueno, jo volia dir que a mi em fa gràcia perquè aquest any es diu que és l'any de les places d'FP, no? És el, sí, d'FP, és molt bé, però aquestes places no contemplen places per alumnes amb necessitats educatives específiques. Tenen algunes, són dos, per diguéssim, per curs.
I a més a dos més, per curs, eh?
Sí, o sigui, la modalitat, vull dir que si és, per exemple, cuina, doncs hi ha dues places que són per necessitats educatives específiques, vale? Llavors també estan els IFES, que són itineraris formatius específics.
Perdona, això vol dir, no cal ser Pitàgores per entendre-ho, això vol dir que si hi ha tres nens joves amb autisme que volen optar a fer cuina, un se'n queda fora.
Correcte.
Tal qual.
Bueno, i a més, no es fan les adaptacions en moltes ocasions necessàries perquè pugui seguir l'aprenentatge. Els IFE, que sí que es van crear en el seu moment perquè donar opció postobligatòria a l'alumnat amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, que es diu, on també entrarien en molts casos les persones amb autisme, doncs l'oferta també és molt limitada. El que passa que la diferència és que han aconseguit que a partir dels 16 fins als 21 tinguin com aquesta formació continuada i es puguin treure, doncs, una professió. Però també les places són limitades. En el cas dels PFIs, que són programes de formació inicial, només són un any. Imagina't que una persona sortem del sistema educatiu als 18 anys, per dir, allò tirando a lo largo, o a los 16, només tinc un any per formar-me, jo ja lo sé tot i ja puc anar a treballar, quan nosaltres ens passem tota la vida formant-nos. O jo, quan si parlem de graus mitjos, que hi ha moltes persones amb autisme que poden fer, inclús arribar a la universitat, lògicament, doncs no es fan les adaptacions necessàries perquè ells puguin seguir estudiant. I en molts casos, persones que podrien tenir titulacions i aportar molt valor al món o a la societat pels coneixements que tenen, doncs es queden en moltes ocasions a casa, sense treballar, sense estudiar, i amb situacions bastant complicades, que aquí és on la família també té un paper molt important, malauradament.
A mi m'agrada ser molt, molt clar, Susi. M'ho estaves explicant tot i se m'anava posant una cara amb la llet. Creus que hi ha molta... Estem parlant d'inclusió. Tota l'estona va sortint la paraula inclusió. Creus que inclusió o necessitats especials no s'entén com s'hauria d'entendre i, per tant, tirem tots, inclòs el sistema, d'una certa condescendència? Del vine que t'agafaré la mà, t'ensenyaré a fer això un any i això et dedicaràs tota la vida perquè, clar, pobret, no pot aprendre res més. Tens aquesta sensació?
Jo crec que són parxes, són intents. Jo crec que són intents de poder fer que les persones, ara parlo amb discapacitat perquè, o en autisme, tinguin oportunitats també de desenvolupament, però quan es creen després ens donem compte que són deficitàries o no té res a veure amb el que fem la ciutadania en general. Nosaltres estem tota la vida aprenent, per exemple, i pensant en persones que van en l'àmbit dels recursos específics, no? Imagina tota la vida treballant de lo mateix, fent el mateix amb els mateixos companys. Una vida totalment rutinària i ha de ser horrible viure així. Nosaltres tenim l'oportunitat d'escollir on viure, de tenir parella, de poder formar-nos contínuament, de canviar de feina. Doncs aquestes oportunitats, que són les que defensem entitats com Aprenem, és el que volem per les persones amb autisme, no? Que tinguin oportunitats de viure i d'escollir i que els doni qualitat de vida i un projecte de vida.
Va, deia com puguem, però acabarem una mica alegres, perquè avui mateix des d'Aprenem Autisme heu anunciat la 7a edició del Corre Blau. Què és el Corre Blau?
Bueno, el Corre Blau és la nostra cursa, és la cursa solidària per la inclusió educativa de l'alumnat amb autisme, i una mica amb la situació que us estava comentant, doncs és acompanyar a la comunitat educativa oferint activitats formatives de sensibilització i d'acompanyament, no? En alguns casos aquest és nou i segurament replantejarem també algunes idees de fer un acompanyament més acurat als centres, però l'acompanyament és davant determinats casos o situacions que no saben gestionar alguns centres, els hi donem eines i metodologies perquè l'alumne pugui tenir un procés d'aprenentatge, inclús l'entorn també tingui capacitat de poder atendre les seves necessitats i també de ser un suport per ell, no? Perquè els alumnes, els companys, realment poden contribuir molt a facilitar l'aprenentatge de l'alumne amb autisme. Llavors, bueno, estem molt contents perquè aquest any ens plantegem arribar a 1.500. El Corre Blau va començar amb 300 famílies a la Ciutadella i tot eren famílies sòcies, que no, vull dir que eren vinculades amb Aprenem, i ara estem fent que inclús empreses creïn també els seus equips per venir a córrer i creguin amb la... diguéssim, amb l'entitat, amb el que s'està fent, i s'està començant a convertir en una cursa ciutadana, que volíem anar molt més enllà de les nostres famílies, perquè volem arribar a la societat, no? I amb això estem també molt agraïts a totes les empreses, els col·laboradors que estan fent possible el Corre Blau. També he de dir que en aquest cas l'Ajuntament de Barcelona, a través de l'IBE, ens està donant suport en el fòrum també, i per tant al final és, entre tots estem fent possible que el Corre Blau tiri endavant i vagi creixent.
Quan té lloc i com m'hi apunto al Corre Blau?
Doncs mira, al Corre Blau et pots apuntar a la web d'Aprenem, que hi ha un banner que llavors que posa més info, i llavors entres allà i et pots inscriure molt fàcilment a la cursa. Jo encantada que puguis venir, Joan,
i
tenir la nova camiseta, que també és molt xuta, del Corre Blau.
Susi Cordón, directora d'Aprenem Autisme, moltíssimes gràcies avui per explicar-nos com està tot aquest panorama educatiu. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'oportunitat.